Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. La Fiscalia veu bé que s'investigui quina responsabilitat va tenir el president Carlos Mazón en la gestió de la Dana al País Valencià. Unes inundacions que van causar 223 víctimes mortals i 3 desapareguts. La setmana passada, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià va acordar agrupar en una mateixa causa les 7 denúncies i querelles contra Mazón, que havia rebut per aquest fet, i per tot plegat li va demanar a la Fiscalia si veia motius per investigar-ho. Les querelles que han arribat fins ara a la justícia són del sindicat CGT, de 2 advocats, de 2 particulars i del moviment ciutadà Justitia Europa, per delictes de prevaricació i homicidi imprudent, entre d'altres. Més notícies, Marta Cristià.
El Parlament Balear salva la llei de memòria democràtica gràcies a un acord entre els populars i l'oposició d'esquerres. El PP escenifica així el trencament amb Vox, que volia derogar aquesta norma. Palma, Arnau Maimó.
Bona tarda. La llei de memòria democràtica continuarà en vigor gràcies a un acord del PP amb els partits d'esquerres. Vox s'ha quedat sol votant a favor de la derogació. El PP s'ha abstingut i, a canvi, l'oposició li ha aprovat al govern 2 decrets llei. El Partit Popular ha rebut per tots els costats. Iago Negueruela, portaveu dels socialistes, i Sergio Rodríguez de Vox.
No compren el discurso de Vox jamás. No vuelvan a negociar con Vox poner la memoria en tela de juicio porque no se mercadea con la memoria.
Hoy van a cometer una profunda equivocación. Le van a otorgar a la izquierda una victoria en el mundo de las ideas.
Una delegació de l'Associació de Memòria de Mallorca ha seguit el ple des del Parlament. Les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista han celebrat el resultat de la votació amb aplaudiments. Arnau Maimó, Catalunya Ràdio, Palma.
El govern espanyol ha aprovat el nou concurs per a l'assistència sanitària dels funcionaris adscrits a Mufase a través de mútues privades. Millora el que va quedar desert perquè les asseguradores el van considerar insuficient. Es publicarà abans de finals d'any, és per al període 2025-2027, i millora la dotació econòmica de la primera oferta, que era d'un increment del 17%. L'augment serà del 33,5% en 3 anys i en total arriba a prop de 4.500 milions d'euros. Sentim la ministra portaveu Pilar Alegría.
Van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad hasta que ese contrato, por supuesto, se resuelva.
Cop d'Ucraïna a la cúpula de l'exèrcit rus. La detonació d'un patinet elèctric carregat d'explosius ha matat Igor Kirillov, el general responsable de la defensa radiològica, química i biològica de Rússia. Kiev s'atribueix l'acció, segons múltiples mitjans ucraïnesos. Parlen d'una operació especial dels serveis de seguretat. Rússia no ha amagat la seva indignació i diu que respondrà a l'acció, que investiga ja com a acte terrorista. A més de ser el responsable de la defensa radiològica, química i biològica de l'exèrcit rus, Kirillov era un personatge molt mediàtic. Malgrat no aportar cap prova, va acusar Ucraïna d'estar preparant una bomba radioactiva. I en una declaració molt cridanera va dir que els Estats Units estaven utilitzant drons per llançar mosquits infectats amb malària per fer que les tropes russes emmalaltissin o fins i tot morissin.
I el jaciment romà dels Pedrets de Blanes tenia una sitja de 2 metres de profunditat. És l'última descoberta dels arqueòlegs, que també hi han trobat per primera vegada restes ibèriques. Blanes, Laia Claret.
Joan Llenas, l'arqueòleg director de les excavacions, situa les restes dels ibers i les descriu.
Finals del segle III, principis del segle II abans de Crist. De fet, només ho hem pogut documentar de moment amb com una mena de trinxera, com una mena de fossat, i no sabem què és encara. Tot just estem començant a documentar.
I especifica què han trobat dins l'espai on emmagatzemaven gra, la sitja.
Ens ha aparegut una gran quantitat de material arqueològic en el seu interior, molt interessant i de gran qualitat en alguns casos. Des de ceràmica d'importació itàlica i de la Gàlia del segle I després de Crist, àmfores, llànties amb unes decoracions espectaculars.
Laia Claret, Catalunya Ràdio, Blanes.
Esports, Ruth Vilà.
El president del Barça, Joan Laporta, confirma que el club té diverses vies obertes per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor al mercat d'hivern. El president blaugrana admet que una de les opcions és la via de la justícia ordinària. Laporta confirma la presentació d'una demanda per aconseguir que el marge salarial alliberat per la baixa de Ter Stegen serveixi per donar d'alta als dos jugadors. El Barça Fermaní, per la seva banda, continua pendent de l'estat físic de Graham Hansen, que es dubta pel partit de demà de les Blaugranes contra el Manchester City. És l'última jornada de la fase de grups de la Champions i el Barça necessita guanyar de 2 gols de diferència per superar les angleses al capdavant del grup. Pel que fa a l'assistència a Montjuïc, des del club confien arribar als 30.000 espectadors. Ara mateix supera les 20.000 entrades venudes. En bàsquet, a 8:45, Barça-Fenerbahçe, partit de l'Eurolliga. Podreu seguir aquest partit a la transmissió que en farem a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juga el Manresa, que tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions de la FIBA, rebent el Tortona italià a partir de 8:45.
Fins aquí les notícies. Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el versè. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Atenció ara a la tarda, perquè tenim un dels grans del cinema espanyol.
A ver si les ha pasado algo.
Pero ¿cómo es posible que seáis tan irresponsables?
Malos hijos.
Ay, papá, por favor, no grites, que me duele la cabeza. 80 pavitos para el alquiler de la furgo.
Papá, ya que estás aquí, ¿te puedes llevar la ropa sucia?
Gracias.
Hija.
Li heu reconegut la veu segur en aquest tràiler perquè és inconfusible. L'hem vist a més d'una 30ena de sèries de tele i una 60ena llarga de pel·lícules. L'última és aquesta que esteu sentint, s'estrena divendres i es diu Un lío de millones, perquè la cosa va precisament de milions, de molts milions.
¿Cuántos ha tocado?
Ah, pues...
4 millones.
4 millones!
I aquesta persona a qui li toquen 4 milions de la loteria de Nadal, suposadament, és Antonio Resines. Antonio Resines, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí en esta magnífica emisora.
Moltes gràcies a tu per venir. A ver, Antonio, ¿a ti te ha tocado la lotería alguna vez? ¿Juegas a la lotería?
Yo juego que te cagas. O sea, todo el día estoy jugando. Es horroroso. O sea, tengo un problema grave de adicción.
¿Sí, eh?
Sobre todo la de Navidad.
Vale.
No, o sea, no, juego ahora en serio, juego todas las semanas, los jueves, los sábados, y además juego también a la Bonoloto, a la Primitiva, y porque es horroroso, horroroso.
¿Algún ritual más? O sea, ¿algún ritual, algún número
no,
que
no,
repitas
ritual,
siempre?
No, ritual, es que me sé la combinación.
Oye,
entonces, imagínate que, claro...
Este es un problema, ¿eh? Porque luego un día te olvidas y ¿qué? ¿Te olvidas de tirar de comprarlo el número?
No, jamás.
No pasaría.
O sea, pero he estado viviendo fuera de España y hacía la Primitiva. Y bueno, sobre todo la Primitiva, pero la Bonoloto también, el gordo de la Primitiva. Es un problema, como te he dicho al principio, de adicción, peligroso, pero... Y luego en Navidad, es que no puedo ir a ningún sitio, si veo una administración de lotería, compro. Entonces que está empezando a tambalear la economía familiar de cara a estas fechas tan
señaladas, claro, te iba a decir, ¿de cuántos sitios tienes ahora lotería de Navidad?
Bueno, pues... Menos de Barcelona, que no he ido. No sé.
Claro, porque estás de promo y tienes que estar para arriba y para abajo y te vas comprando números en todas partes.
Sí, sí, bueno, tengo todo el norte de España entero, Madrid, el último que compré es en Medellín, Albacete, Toledo. Es que es horroroso. Pero incluso me bajo del tren en un sitio y voy y compro un décimo.
Me gustaría verte...
No, perdona, es que me estoy preocupando mucho porque ya compro billetes, no décimos.
O sea, no habías hecho esta reflexión, ya te estás dando cuenta tú mismo, sí, explicándolo
gracias,
por la radio.
Gracias a Cataluña Radio estoy dándome cuenta de dónde me estoy metiendo, porque esto ya empieza a ser una cosa, un agujero sin fondo.
Igual tendrías que parar. O sea, que esta película te la han hecho un poco casi a medida, ¿no?
Exacto.
Porque tú lo que le pasa al personaje, igual has fantaseado con hacerlo, ¿no?
No, porque el personaje lo que hace el pobre hombre en el buen sentido, es que como está preocupado con su mujer, porque la mujer está preocupada con sus hijos, que no les hacen ni puto caso, a él le importa menos que a ella. Y entonces Bueno, pero se le ocurre esta idea genial, que lo ve en la tele y ve, bueno, ¿y por qué no les contamos que nos ha tocado la lotería? Y bueno, se monta una que no te quiero ni contar, porque además se equivocan al decir lo que les ha tocado. Es un poco desastre todo.
Bueno, pero el punto de partida es lo que tú decías, ¿no? Unos hijos desagradecidos. Podemos escuchar a... Tú eres el padre de Carla y Carla es esta.
Oye, ¿no puedes esperar 5 minutos? Tu madre ha ido al súper y está al caer.
Es que voy fatal.
¿No eres capaz de dedicarle unos minutos?
Ya sabes cómo se enrolla.
¿Y de cogerle el teléfono?
Dime, a las 7 no llego. Pilla pista para las 8 mejor.
En cambio esta llamada sí la coges. Bueno, que me faltaba que me mandes callar.
Papá, ¿qué estoy hablando?
No, que estás hablando conmigo, coño, ya está bien.
Ahora te llamo, que es que mi padre está histérico.
No estoy histérico, estoy harto. ¿De verdad la familia no significa nada para ti? ¿Pero qué somos? ¿Tus recaderos? ¿Tu tintorería? ¿Tu retrete?
Esta es la situación que plantea un lío de millones, es decir, los típicos hijos en la veintena y que se, básicamente se aprovechan de sus padres para que les hagan el tupper, para que les limpien la ropa, este tipo de situaciones. Este es el punto de partida de tu personaje, que no sé si si refleja algo de lo que te haya pasado a ti con tu hijo a lo largo de tu vida.
No exactamente. Bueno, hombre, sí. Lo que sí me da la impresión, pero nos ha pasado también al revés, es que nosotros también somos hijos, o bueno, en mi caso mis padres fallecieron, pero bueno, quiero decir que hay un momento en que te olvidas un poco de tus padres, ¿no? En el caso del personaje de la película, de Un lío de millones, tampoco le importa demasiado, o sea, no le da demasiada importancia, pero como sí quiere a su mujer, pues hombre, le parece una falta de respeto y de educación, ¿no? Entonces por eso reacciona el tío un poco disparatadamente. Pero no, a mí no me ha pasado alguna vez, sí, como a todo el mundo. O sea, de vez en cuando pasan de ti y bueno, pues qué le vamos a hacer. Pero bueno, ya a mí ya me da un poco igual porque ya tengo 93 años y ya no me importa mucho.
Y a lo que apuntabas, ¿no? Agustín, exacto, que es tu personaje, y a la Bego, que es tu mujer, se les ocurre una idea brillante para que los hijos pues tengan ganas de verlos por Navidad, que es este.
Bego, cariño, hay una forma para que los niños vengan en Navidad. Se me ha ocurrido algo. Les vamos a decir que nos ha tocado el gordo.
No. Eso es muy restreno.
No está mal para el punto de partida de un lío de millones, que no sé si había alguna opción de que se llamara un lío de otra cosa que acaba en ones, ¿no?
Sí, había esa opción, pero nos pareció un poco...
No era cine familiar, ¿no?
Vulgar, más que nada. Vamos.
Tengo aquí conmigo a nuestro crítico de cine del programa, a Àlex Montoya. Buena tarde.
Buena tarde.
Àlex también ha visto la peli. No sé qué...
¿Es el Àlex Montoya de toda la vida?
¿El Àlex Montoya de toda la vida lo conoces?
No, es otro. No.
Bueno, no sé, el de toda la vida. Bueno,
lleva muchos años en esto, ¿eh?
Sí, pues yo creo que nos conocemos o no.
Muchos años trabajando en la revista Fotogramas, estado.
Ah, claro, eres tú, coño.
Soy yo.
Ah, sí, sí. Te veo estupendo, ¿eh?
Muchas gracias.
De nada, hombre.
Está perfecto.
Y a ti también, Antonio.
Gracias. Menos mal que estamos en la radio.
Exactamente. Oma, Un lío de millones es una película, fundamentalmente es una película familiar, es una comedia popular y es una película que saca petróleo de dos monstruos de la comedia como son Antonio y Gracia Olayo. Yo creo que esas son las grandes virtudes. Luego un reparto joven que está muy bien también. Y yo creo que tiene un gag, Antonio, a mí hay un gag particularmente de la película que me hizo muchísima gracia, que es un guiño a Love Actually. Sin contarlo mucho, es brillante.
Sí, eso, ese lo has pillado. Bueno, hay mucha gente que no lo pilla. El más evidente es el de Pretty Woman. Que
también.
Sí, pero el de Love Actually es curioso.
Tira, Antonio.
Ah, no, perdón, no, pensé que ibais a entrar. No, entonces, sí, a ver, la película tiene un punto de vista distinto, que es el de la directora, de Susan Bejar, que quería hacer una cosa lo más cercana a la realidad posible, siendo una comedia. La comedia hay que exagerar un poco, pero no quería pasarse, tenía un gran cuidado en eso, ¿no? Y entonces, yo creo que eso sí lo ha conseguido. Los personajes sí pueden ser gente que tú conozcas. Entonces, están exagerados, evidentemente, pero no tanto. O sea, no es una cosa disparatada, ¿no? Esto que pasa en la película podría pasar. Bueno, hay momentos que son evidentemente muy disparatados, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que me gustaba a mí de la historia, que se podría ser una película realista, entre comillas, ¿no? Mm. Eso estaba bien. Y además, yo creo que funciona como comedia, o sea, que te ríes, te lo pasas bien, te parecen que los personajes, sobre todo los nuestros, tienen bastante razón, te puedes identificar con ellos, y bueno, y luego como es una comedia amable y familiar, como decías, pues bueno, pues está bien, y hay una cosa muy buena, no hay niños. Esto sí me... No quiere decir que no haya niños en el mundo, me parece mal, pero en esta comedia está bien.
A ver, desarrolla eso que te parece bien, no, que no haya niños. Trabajar no puedo, con niños no te complica, ¿no? Un poco.
No puedo, porque si me oye segura, me manda un sicario. Pero quiero decir que se agradece que los que sean todos adultos, no muy adultos, porque ni los padres ni los hijos son muy adultos, o sea, gente, pero bueno, a mí eso me gusta, y luego nada, ya no voy a extender más porque me la voy a cargar, o sea que vamos a dejarlo ahí.
Los compañeros de reparto son Clara Lago, Izan Escamilla, Raúl Cimas, Lucía Caraballo y tú. Comedia y Antonio Resines casi que son sinónimos. ¿A ti esto de hacer reír a los demás te ha salido siempre de natural o has tenido que esforzarte profesionalmente?
No, yo es que tengo un toque un poco de tarao y entonces... no, pero lo curioso de la historia es que no es mi intención, pero no sé, debe ser por la forma en que digo las cosas que me escriben, por cierto, porque hay gente que se piensa que esto se me ocurre a mí por la mañana, no. Todo está escrito y controlado. No, he hecho más comedia que otras cosas y no, pues bueno, la verdad es que... ¿Sabes cuándo se agradece esta historia? Igual que en un programa de radio, cuando te dicen ayer te oí y tal, y estuvo muy bien el programa. Pues eso es lo que... Yo creo que lo hacemos todo en el fondo por eso, aparte de que cada uno se dedica a hacer sus cosas, ¿no? Y a mí me pasa eso de vez en cuando, la gente te agradece que... pues no, que nos hemos reído mucho con usted. Bueno, mientras no digan de usted, pues en fin, es una cosa que se agradece, sí.
Hablabas de la gente que escribe, lo que dices como actor. Es que yo tengo... un colega que fue durante una época guionista de Los Serrano y sí. En un momento me contaba en Los Serrano, recuerdo a la audiencia, había momentos en que el personaje de Resines con el personaje de Bonilla y con el personaje de Antonio Molero se ponían a hablar de sus cosas. Estaban ahí en la taberna, hablaban de sus sí. cosas. Y a mí me contaba este guionista, que no te diré quién es, claro, me decía...
Sospecho quién es.
Escribimos una página de guión y ellos hacen seis.
No.
Había
no,
ahí un poquito de no, eso, déjalos eso es, hacer, ¿no?
Es mentira y sé dónde vive el guionista. O sea que no. No, a ver, no, lo que pasaba es que como ya teníamos muy cogida... Cuando entraban... No, esto es en serio, ¿eh? Cuando entraban guionistas nuevos... gente muy competente y muy joven, porque claro, estuvimos 5 años y pico, se iban renovando, otra gente hacía otros proyectos y tal. Entonces, nosotros sabíamos muy bien hacia dónde iban los personajes, entonces cuando se incorporaban, eso es verdad que ha pasado alguna vez. O sea, que nos daban como el pistoletazo de salida y, joder, es que llevábamos 5 años trabajando y muchas, es verdad, en Los Serrano había cosas que si nos inventábamos dentro de cómo eran los personajes. Y entonces algunos guionistas nos decían, pero ¿qué habéis dicho lo que se ha salido de los cojones? Y digo, bueno, ya, pero hombre, que como llevamos aquí más tiempo que tú, pues... Pero siempre tiene un mérito tremendo porque Los Serrano ha llegado a haber 15 guionistas en el mismo capítulo, ¿eh? O sea que era un proceso muy complejo porque la media de los capítulos de Los Serranos y de otras series también, por supuesto, era buena. O sea, que eran buenas comedias. Y eso hace falta gente muy competente para hacerlo. O sea, pero de todas formas sé dónde vive este guionista.
Antonio de Los Serrano, evidentemente en una entrevista con Antonio Resines tienes que salir Los Serrano. Pero ¿estás un poco harto o lo llevas bien?
Bueno, como ha habido... Siempre se han visto, pero como ha habido una época que, bueno, se veían en un canal... más pequeño, tenía menos audiencia y tal, pero es que de repente aparece Prime Video y lo compra. Y entonces ahora los chavales, a mí me asombra que los chavales más jóvenes, te hablo de gente de 12, 13 años, a lo mejor un poquitín más, un poquitín menos, que la sigan viendo y les guste.
O sea, se está revisitando Los Serrano porque está en plataformas, ¿no?
Sí, claro. Y lo bueno es que a mí me reconocen los más... Y digo, se han pasado 20 años, te he hecho un Cristo. Bueno, pues no, pues... ¿Por qué es eso? Porque nadie dice nada ni de los móviles, ni de los coches, ni de la forma de vestir, ni de los teléfonos, que es una cosa rarísima. Nadie dice nada de eso. Pues será que están bien hechos los guiones, porque si no, lo más lógico es decir, pero bueno, pero que eres del Pleistoceno o algo así. Bueno, pues funciona. Esa comedia funciona, no todos los capítulos, evidentemente, pero hay algunos que yo creo que son bastante... curiosos.
No sé si esto te ha pasado en algunos de los países donde se ha doblado la peli o la serie, o donde ha llegado también Los Serrano, porque tengo entendido que en Finlandia, Serbia o Croacia ha triunfado también la serie.
Sí, sí, sí. No, bueno, a mí me llamaron para ir a Serbia, no fui. Finlandia yo lo domino perfectamente, o sea, hablo finlandés. No, pero me pasó una cosa curiosa que os cuento, que ficharon a un tío para el Sevilla, de fútbol, Y entonces hablaba el tío español de puta madre, este tío. Y entonces en una entrevista en la radio, por cierto, dijo, no, yo es que he aprendido español viendo Los Serranos. Y el tío que le estaba haciendo entrevista me conocía y me llamó. Pero, sí, sí, me llamó el tío. Y bueno, el tío encantador, pero no sabes cómo hablaba el tío, ¿eh? O sea, pero... Y yo pensando, pues si no hacíamos más que decir burradas en Los Serranos, pero bueno. Pero lo malo fue que el desgraciado este que le ficharon, al día siguiente nos metió dos goles al Madrid, el cabrón. Y entonces ya no hemos vuelto a hablar con él y ya no... Pero bueno, quiero decir que como forma de aprender, eso últimamente lo dice mucha gente, no, yo he aprendido castellano, español o no, me imagino que otras lenguas también, viendo una serie. Bueno, pues mira, por lo menos hemos hecho algo decente, ¿no? O sea, que en fin, no está mal.
Correcto, aquí nos también nos pasa, y estamos muy orgullosos con las series en catalán, que nos pasa que la plataforma que tenemos, que se llama 3CAT, también lleva las series dobladas al catalán a muchos sitios, y esta mañana escuchaba a David Selvas, que es un actor aquí catalán, que explicaba pues que están reponiendo o que gente está viendo series suyas, como La Riera, por ejemplo, de hace no sé cuántos años. Dice, un canadiense me dijo el otro día que había aprendido catalán conmigo. Pero, y al final es que eso es espectacular.
Curioso, ¿no? O sea, bueno, no es el objetivo, pero está bien que pase, o sea que, bueno, pues mira, pues me alegro.
Antonio, tienes ahora mismo 70 años y este año, ¿me podrías decir cuántas pelis has estrenado? ¿O estás pendiente de estrenar?
Exactamente, debo estar por las entre 140 y 150, más o menos.
Es que este año has estrenado Matusalén, de David Galán Galindo, Padre no hay más que uno, 4, de Segura, y Sole, de Pedro Estepa Méndez. ¿Qué te pasa, que no te sabes estar quieto?
No, es que no tengo vida interior, como vosotros, y entonces salgo a la calle y eso. No, pero me quedan muchas más. Pero es que me quedo 4 o 5 para el año que viene, en fin, sí. Pero a ver, no, algunas salgo un momento, salgo 2 días o 3, o sea, que tampoco es... Y luego las que son más complicadas son las que estás de protagonista y eso, pero sí, estoy últimamente entre colaboraciones, secundarios y protagonistas, y hago 3 o 4 años, sí, más o menos.
Y avui tenim convidat per, t'hemos invitado por Un lío de millones, que s'estrena este viernes, pero el 31 de enero, entre los resines, será noticia por otra peli.
Carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península ibérica.
Hace rato que tenías que estar aquí. ¿Dónde andas?
Se está nevando de cojones.
O sea que no vienes.
Esta no será una comedia, ¿no?
No, esta no es una comedia, ¿no? Pero, bueno, como la vida, pues tiene momentos que tienen cierto sentido del humor, pero no es una comedia, es un thriller de acción, fíjate, conmigo con 70 tacos. Esto, pero pasa durante una tormenta, una especie como de Filomena, se quedan parados todos los coches en la autopista y en la autopista se produce un atraco. Yo voy a casa de mis suegros para el Día de Reyes y me avisan que han atracado un furgón, y el único policía que hay en ese momento en el parado ahí en el atasco, pues soy yo. Bueno, yo, y aparece una chica que va de camino de Madrid desde Ávila, que se acaba de graduar como guardia civil y va a tomar posesión de la plaza. Y ahí empieza la historia. Entonces intervenimos en el atraco.
Uh-huh. Resines, sí. Yo creo que dos grandes papeles de Resines no son cómicos, que son el de La Buena Estrella, que te, si no recuerdo mal, te dio el Goya, sí. Y el de La Caja 507. ¿Has echado de menos hacer más personajes, porque has hecho muchísima comedia y todos sabemos que esa la dominas, pero has echado de menos hacer más, un poquito más de drama, un poquito más de género?
De menos, no demasiado. Sí, pero como de vez en cuando me cae alguna que no tiene mucho que ver con la comedia o que son películas distintas y tal, no lo echo mucho de menos. A mí me exige mucho más esfuerzo. O sea, me exige mucha más concentración y a veces no, haciendo películas dramáticas, ¿no? De acción, por ejemplo, esta que hablábamos, Micaela, también, porque la rodamos en unas condiciones tremendas de noche, y con nieve y con frío y tal. Pero no te creas tú que lo echo mucho de menos. Por lo que te digo, que me cuesta un poco más. O sea, que tengo que estar más... No es que no esté centrado en las otras, por supuesto. Pero, bueno, hay que hacerlo de una forma distinta y eso a veces pues no es tan fácil.
Y con la carrera que llevas a tus espaldas, ¿tú te sientes reconocido por el sector, cinematográfico español?
Por el cinematográfico sí, por otros no.
¿Por cuál no? A ver.
No, vamos a dejarlo ahí. No, por... Sí, hombre, ahora sí. Ahora sí, pero bueno, yo siempre he tenido, eso lo sabe Alex, alguna que otra crítica mala desde el principio. Hubo uno que dijo que éramos, cuando hicimos la primera película, que tenemos 23 años, va a ser ahora 24, va a ser 45 años, que tiene cojones la cosa. Esto...
¿Que era ópera prima?
Sí. Y ese, mira, no voy a decir yo el nombre como el guionista y tal. Un crítico dijo, dice, hablaba de Óscar Ladoire, que yo era secundario en esa película. Dice, Ladoire y Resines son los peores actores que ha dado el cine español desde que se acabó la Guerra Civil. Hay que echarle cojones. O sea, de la Guerra Civil, miles y miles y miles. Los peores éramos nosotros. Que igual tenía razón, pero mira, aquí estamos.
Mira, me lo pones a huevo porque en esta ópera prima de Fernando Trueba en 1980 compartías protagonismo, compartías la pantalla con Marisa Paredes, que nos ha dejado hoy.
Sí, que... es una pena, sí. Se me enteró esta mañana, estábamos haciendo entrevistas y cosas de estas y yo no lo sabía, nos han contado a las 9. Y es que curiosamente, con la primera actriz profesional que yo trabajé, fue con Marisa Paredes. Había una escena en ópera prima y chico, yo me he quedado impresionado porque no tenía ni idea. Hacía un año que no la veía, pero bueno, no tenía ni idea que podía estar mal. Bueno, debió ser una cosa repentina, ¿no? La verdad es que no sé exactamente qué ha pasado.
¿Qué recuerdos tienes de ella o qué destacarías de su trayectoria?
Bueno, sobre todo que es que cuando hizo la película con nosotros, cada vez que nos veía dice, pero ¿cómo eres tan anormales? Es imposible que ser peor que vosotros. Porque éramos muy inconscientes, éramos muy críos y ella era una actriz ya pues con una trayectoria, ¿no? Pero siempre nos hemos llevado muy bien. Y Marisa ha sido una magnífica actriz y ha sido una tía que siempre ha dado la cara por cosas que pensaba que tenía que darla, se la ha jugado y yo creo que es buena gente. Entonces, no sé exactamente qué ha pasado, pero bueno, desde luego es una pena porque bueno, sí, hombre, era una mujer mayor como yo, pero tampoco, no sé, no, a mí me ha dejado un poco descolocado, francamente.
No coincidisteis en más películas, ¿no?, con Marisa
Paredes. Después no, pero hemos tenido mucho contacto porque ella fue presidenta de la Academia, estaba casada con, bueno, sí, estaba... con Chema Prado, que era el presidente de la Filmoteca, director de la Filmoteca, y teníamos mucha relación cuando yo fui presidente también, en fin, bueno. Y nos veíamos y, claro, y hemos tomado cañas, y hemos cenado, y hemos comido y tal. Una pena.
Pues, Antonio Resines, muchas gracias, muchísimas gracias por venir esta tarde a Catalunya Ràdio. Estrenas Un lío de millones y en los próximos meses, pues, Micaela y muchas otras películas, y espero que muchas son más que te queden por hacer. Gracias por haber estado en la tarde de Catalunya Ràdio y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Ara falten 3 minutets per 7:15 de la tarda, una pausa, i seguim parlant de cine amb el Monti i fem que vingui la Sílvia Comet, ella ens parlarà de sèries.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compra per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ Històric Reluí. El circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
Un regal tan ple de música que només cap en un lloc.
A l'Auditori et donem moltes idees perquè l'encertis aquest Nadal. Concerts i abonaments per tots els gustos i edats perquè tothom pugui gaudir de la música.
Més informació a auditori.cat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
Durant el confinament i des d'una terrassa...
Estem ready.
Tres amics i la seva música es van fer virals. Són els Stay Homes.
Hola, què tal?
Com van viure aquell fenomen?
És 24 hores, Stay Homes, Stay Homes, Stay Homes, currar, currar, currar.
Stay Homes, la banda que no hauria d'existir. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Aquest Nadal regala la nova novel·la de Julia Navarro, El nen que va perdre la guerra. La història d'en Pablo, un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. Una novel·la potent i emocionant de Julia Navarro, publicada a Rosa dels Vents.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
6:45 de la tarda. Moment de parlar de cinema i de sèries. Ja fa una estona que estem aquí amb l'Àlex Montoya. Monti, bona tarda de nou.
Hola.
Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ai, pensava que li havies dit bon tio.
Va, també, no tinc cap problema en dir-li en antena, que és un bon tio. Ja li he dit al Recines, també, que el coneixia.
Sí, sí, sí.
Sort que no tenies cap crítica guardada allà rara, que et digui, hòstia, el Montoya aquell, i t'entreu... T'imagines?
No, perquè jo he de dir que jo...
Ets un bon tio.
Soc un bon tio i em guardo les males crítiques per altra gent. A mi en Recines sempre m'ha fet molta gràcia. I
jo no he entrat. Per
era gran fan de l'Ocean, no?
Millor que no li estirem la llengua a la Sílvia Comet.
No, per Serrines, per una de les últimes sèries que ha fet, que es titula Serrines.
Molt bé.
I deixem-ho aquí.
Si vols en parlem, ara.
No cal.
Vols parlar de Serrines?
No, cal.
Amb Antonio Resines també hem parlat un moment d'una de les actrius amb la que va compartir ell la seva primera pel·lícula, òpera prima, que és Marisa Paredes, que avui ens ha deixat. Monti, volies parlar-ne, encara que sigui mínimament?
Per... Sí, fer una mínima menció, perquè ha estat un impacte, Resines ho deia, però ha estat un impacte perquè és que és una de les grans de la interpretació de l'estat espanyol, diria que més enllà, perquè va rodar... Va rodar molts jocs, va rodar França, va rodar Itàlia, va rodar Mèxic, sobretot a partir de l'èxit de les pel·lícules d'Almodóvar, que va ser, i sobretot de Tacones Lejanos, que és la primera pel·lícula, diguem-ne. Ella ja havia fet abans Entre Tinieblas, però amb Tacones Lejanos és la pel·lícula on ella fa un protagonista i es veu a tot arreu, i llavors comencen a ploure-li ofertes d'altres països i d'altres cineastes. Aleshores, sí que podem dir que és una actriu marcadíssima cinematogràficament parlant, però marcadíssima per Almodóvar. Ella abans havia fet moltíssim teatre, havia fet molts Estudio Unos a Televisió Espanyola i havia fet unes quantes pel·lícules, però és a partir de Tacones Lejanos que, diguem-ne, que és un salt endavant, és un punt d'inflexió. I a partir d'aquí, doncs, pel·lícules amb Arturo Ripstein com Profundo Carmesí o El coronel no tiene quien le escriba, La vida es bella, de Roberto Benigni, on ella fa un personatge secundari, però clar, és una pel·lícula que es va veure a tot arreu, que va guanyar 3 Oscars, o El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, són algunes de les pel·lícules que va fer, i una carrera... bestial. Una de les últimes va ser Petra, de Jaime Rosales, va tenir, si no recordo malament, una nominació al Gaudí, i no havia guanyat mai el Goya, que això també és una cosa curiosa, va guanyar un Goya d'honor fa 3 o 4 anys. Però, bueno, una senyora meravellosa, una actriu fantàstica.
Queda una pel·li, no?, pòstuma?
Queda una pel·li pòstuma que es diu Emergency Exit, una pel·li catalana, de Lluís Miñarro, i bé, és una pel·lícula coral, surten diversos actors així amb un autobús, pel que hem vist, I sí, és un... Sí, és la pel·li... Què ens queda per veure d'ella? Sí.
A nivell de sèries...
No es prodigava no gaire, eh? No. Era una actriu d'aquestes de cinema i teatre, com diu el Monti. I a nivell de sèries, la seva última participació va ser una mica testimonial. Només va sortir en dos capítols de Vestides d'Azul, que és aquesta sèrie que s'ha estrenat aquest mateix any i que va ser una seqüela de la sèrie dels Javis, La Veneno, que ells... En aquest cas només n'eren els productors, eh? No és com la Messias que tenien allà molta participació. I era una sèrie, és una sèrie, que narra les experiències de 6 persones trans a Espanya a principis dels 80 i, com dic, això només apareixia a 2 capítolets.
Sí que havia fet sèries als anys 80, 90, Xiques d'avui en dia, sí. Aquelles sèries així d'aquella època.
Però participació,
però,
eh?
Però sí, no era
un protagonista
d'una sèrie, exactament.
Doncs us ha de quedar la figura de Marisa Paredes, Descansi en Pau. Comencem ara, sí, les recomanacions de sèries, i la primera del dia és Juego de Mentiras. De quin tipus de mentides estem parlant?
D'entrada, d'estafes econòmiques, però parlem de les mentides i de les estafes que fan més mal.
Una barreja, eh?
Exacte, que són aquestes barrejades amb les sentimentals. Aquí ens trobem amb dos casos, el de dues dones que són molt diferents. Una és una assistent personal molt talentosa, però que està poc valorada a la feina, i precisament la sèrie arrenca un dia que té una bona oportunitat laboral, ella va tota contenta pel carrer, i de sobte veu a un home i tot es torça aquell dia, no? El reconeix a l'instant, no sabem què passa allà, però queda molt sorpresa perquè troba uns fulletons pel carrer que diuen que actualment és un emprenedor d'èxit i ella no el recorda en absolut d'aquesta manera. Té un passat amb ell, però ella no el recorda d'aquesta manera, no diem res més per l'efecte sorpresa. I en paral·lel, aquest ecoempresari excèntric i molt, molt ben connectat, fa mans i mànigues per relacionar-se amb una escriptora d'èxit que està en hores baixes perquè s'acaba de quedar viuda. Aquí ja veiem una mica per on van els trets, no? Les vides d'aquestes dues dones, doncs, es creuaran. I tot això s'explica en forma de comèdia negra, té punts divertits, té punts dramàtics, les dues coses. Al darrere de la història de l'assistent hi ha més drama, perquè ja de seguida veiem que aquí hi ha una història darrere, però la sèrie enfoca la set de venjança d'aquesta dona amb bastant humor. Deixa que l'estafador entabani l'escriptora, però amb la intenció de tenir proves concloents per treure a la llum l'estafa, per desemmascarar-lo, no? I alhora veiem com aquest home, que té més cara que esquena, es va guanyar la confiança primer d'aquesta escriptora d'èxit i després es guanya el seu cor. I veiem que no cola, però també veiem que quan hi ha amor, cola absolutament.
Clar, i aquesta ens reporta la història aquesta de l'estafador, l'amor, que hem parlat moltíssim.
Exacte, del cavaller, i el llibre de l'estafador del Guillem Sánchez, també. És la mateixa cosa. És la mateixa cosa. Però el que passa és que ataca aquest tipus de drama de forma força original, ho amaneja amb testimonis d'altres víctimes que veiem en forma de notícies, i malgrat el posat còmic de l'estafador, la interpretació és inquietant. A càrrec d'aquest personatge s'hi posa en la pell Alistair Petri, que el recordareu seguríssim, perquè va fer el paper del director de l'Institut de Sex Education.
Gran paper, sí senyor.
Gran paper, i també té un rotllo una miqueta així. Fa riure, però no fa riure. Clar. Doncs ben triat, no? I completen el repartiment d'aquest trio protagonista, Rebecca Stanton i Mary Jane Baptiste. Tots tres molt convincents.
La Baptiste, aquest any, molt possiblement nominada als Oscars per una pel·lícula que es diu Hard Truth, i ja seria la segona que té, perquè ja ho va ser fa uns anys amb Secretos y Mentiras, que era un pel·lículot.
És un tros d'actriu.
És una actriu magnífica.
Doncs Juego de Mentiras, que la podem veure
a Filmin, subtitulada al català.
Al cinema, parlem ara de la mort, ni més ni menys, que del papa de Roma i l'embolic per triar successor a Conclave.
The Pope is dead. The throne is vacant. The Conclave begins now.
Bona,
Bona pel·li aquesta, no?
Bona. Això és com... Bueno, no és com, adapta un best-seller, per tant és com llegir-se un best-seller, perquè té tots els ingredients. D'un passapàgines, saps? Però d'allò que et fots dintre el llibre no pots deixar.
Te l'has de menjar.
Te'l menges amb patates. Adapta un, com dic, de Robert Harris, i Conclave és un thriller atmosfèric que enganxa des del primer moment. Perquè això que hem escoltat és el principi de tot, és el papa s'ha mort, tenim un lío de collons, I bé, el que explica són les conspiracions, les lluites de poder a la Cúria Romana després de la mort del papa. Han d'elegir un nou pontífex, i aquí doncs, hi ha els més conservadors, els més progressistes, que van buscant suports, que van fent campanya com si fossin polítics, perquè de fet són polítics, mostren les seves ambicions, es putegen mútuament, xiu-xiuegen, perquè aquesta pel·lícula es xiu-xiueja molt. Mm-hmm. Aquesta pel·lícula està tothom parlant-se d'orella.
Però s'entén, però s'entén.
Sí.
Les sèries espanyoles que no sent res, no?
No, perquè aquests són actors boníssims i que vocalitzen
bé.
Fabulosament bé, sí. A més, és una pel·lícula molt intel·ligent a l'hora de posar al damunt de la taula temes com les guerres ideològiques i culturals que ens envolten, les crisis de fe o el sexisme i el racisme que hi ha dins de l'Església. Això també són elements que estan a la pel·lícula. I després també hi ha uns girs de guió que en alguns moments són molt delirants, però com te'ls estàs menjant des del principi, dius, vinga, vamos pa allà.
I els actors, qui sí. posa cara aquí?
Actorassos, eh? Perquè hi ha Ralph Fiennes, el mític Voldemort i per mi encara més mític nazi de la llista de Schindler, que és el prota, és el cardenal que ha de dirigir totes aquestes eleccions que hi ha dintre del Vaticà, però després entre els aspirants també hi ha el John Lithgow, Stanley Tucci, Sergio Castellitos.
Caram.
És un repartiment magnífic. Sí. La Isabella Rossellini, que és el personatge femení important dintre la trama, una monja molt important dintre la trama, i després destacar el personatge del director, que és Eduard Berger, un director alemany que l'any passat va guanyar diversos Oscars amb Sin Novedad en el Frente i que treu molt de partit, no només dels actors, sinó també dels espais, perquè la pel·lícula, com si fos una pel·lícula espionatge, no? Tots aquells passadissos llargs, aquells quartos, no? Aquelles habitacions petites on van conspirant els personatges, de tot això li treu molt de partit. És una pel·lícula entretingudíssima, no és una obra mestra que canviarà la història del cine, però és una pel·lícula entretingudíssima.
Doncs com clau, si la voleu, els cinemes a partir d'aquest divendres. Ens queden 5 minuts per dues recomanacions més. La primera, que és la segona sèrie que ens porta avui la Sílvia, és, que ho digui jo bé, Los Hardacre. Los Hardacre?
Hardacre. Ho has dit bé?
Sí.
És aquesta sèrie que és dels mateixos creadors de Totes les bèsties petites i grans.
Val.
No sé si l'has vist.
Jo no tinc la referència.
No tens la referència. Cas. És una
sèrie favorita de Carot, no?
Exactament.
Sí, és que he vist el guió i dic, això jo no ho puc dir perquè ja m'ha fet il·lusió veure que és dels creadors de Totes les bèsties petites i grans. A mi no és que no m'hagi fet il·lusió, però no tinc la referència.
Fet més il·lusió que fos dels creadors de Los Serranos.
Exacte.
Per exemple. Doncs també és una sèrie reconfortant, relaxant. És una mica...
Bon rotllo.
Bon rotllo. I per aquests dies de festa, estupenda. És menys original en la trama, això sí, eh? Però està ben executada. És una sèrie ideal per aquests dies, ja ho deia. És un drama d'època ambientat a la dècada de 1890 a Yorkshire. Els Hardacre són una família que treballen als molls, al moll de pescadors. El pare i el fill gran són estibadors, la mare i una filla netegen peix, l'àvia també treballa al moll, tot i que té un passat com a contrabandista de Ginebra i és un personatge dels divertits de la sèrie.
M'agrada això.
Ah, que sí? La Ginebra...
Que sigui contrabandista de Ginebra.
I el fill petit no hi pot treballar perquè té diversitat funcional. És a dir, és una família molt humil, fregant la pobresa, no?
Val.
En un moment donat, el pare ha de deixar de treballar, no diem per què, i la família no pot pagar ni el lloguer. I aleshores a la mare se li acut muntar una paradeta d'arengades fregides que triomfa com la Coca-Cola.
Val.
Llavors, aquesta idea i algunes inversions encertades per l'època, doncs fa que es tornin multimilionaris de la nit al dia.
Hosti, Déu-n'hi-do, molt
bé. Sí, i aleshores es traslladen a una mansió amb els seus servents, els seus jardins, tot, i una majordoma que no pot suportar que uns humils treballadors li facin de caps.
Sí, de cop i volta són els Bridgerton.
Són... Mira...
No, clar, és diferent després.
No, i a més, el Regne Unit l'han definit com la Downton Abbey de la classe treballadora. I els seus creadors han dit una cosa que em sembla particularment interessant, i és que a la tele britànica, que a Gran Bretanya, al Regne Unit, es mira moltíssim la televisió, la majoria dels espectadors són de la classe treballadora, i que, en canvi, no es reflecteix a les sèries. No hi ha moltes sèries de treballadors, i menys drames d'època.
Ja no es fa Gent del Barri. Només es va fer Gent del Barri i es van quedar allà, no?
Bueno, Gent del Barri, sí. Però no, això frega la pobresa.
Val. Seguim, acaba, perdó.
Val. En el paper dels pares s'hi posen un actor i una actriu que són bastant secundaris, però que han participat a moltes sèries. Per exemple, els dos han coincidit a Coronation Street, que és una sèrie dels anys 60, que està al llibre rècord dels Guinness com la telenovela més longeva de la història de la televisió. Per tant, no és d'estranyar que hagin coincidit els dos. I recentment també han coincidit a Snatch, la versió seriada. Ell es diu Liam McMahon i ella es diu Claire Cooper. I els dos són molt guapos.
Perfecte, doncs un afegitó.
És una parella de guapos.
Perfecte, sí, un afegitó. Sí. Doncs l'Oscar-Daker, 6 capítols, la trobareu a Movistar.
Això mateix.
I rematem la secció amb un documental que arriba als cinemes divendres vinent, La guitarra flamenca, de Yeray Cortés.
El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano.
Aquest és Anton Álvarez, aka Zetangana.
Vols que digui una cosa, Àlex Montoya?
Sisplau.
Dijous a la tarda de Catalunya Ràdio, Zetangana i Yeray Cortés.
Doncs escolta, aquesta
pel·lícula.
És una pel·lícula estupenda, un documental que comença quan Anton Álvarez, quan Zetangana el veu tocar d'una manera casual i es flipa amb ell i decideix seguir-lo perquè aquest guitarrista està a punt de compondre un disc, però aquest disc amaga molts secrets, molts traumes, secrets de família, coses que pesen molt a l'ànima. No?
Si no és un documental musical.
No és un documental musical estrictament, una mica sí, però sobretot és un musical familiar, perquè el que parla, i aquí parla l'Anton Álvarez, el Tangana, parla amb Yeray Cortés, però parla amb els pares, que són personatges sensacionals. Parla amb els veïns, parla amb els amics, parla amb els cosins, i tot això fa un retrat sensacional del món del gitano, no? que em sembla una de les grans coses d'aquest documental. Després, números musicals molt ben rodats, amb molt de gust. Vull dir que té futur, crec que el Tangana com a director. Crec que és un documental que està molt bé.
De fet, ja va fer aquest primer pas de fer el seu propi documental. Per tant, és un tio que sembla de fiar en aquest nou pas que fa cap al cinema.
A esa ambició desmedida, que és la que tu cites, ell no era director, però sí és veritat que estava molt al damunt de la producció, estava molt a sobre, i jo crec que allà és on va decidir, això ho explicava ell l'any passat quan la presentava, jo he vist que vull abandonar una estoneta la música, o deixar-la de costat i dedicar-me al cinema, i crec que aquesta primera pel·lícula és molt, molt prometedora del que pot fer aquest senyor, que és un geni.
Doncs,
és que és un geni.
Atenció amb La guitarra flamenca de Yeray Cortés, dirigida per Zetangana, per Anton Álvarez, que dijous serà per parlar d'aquesta pel·lícula a la tarda de Catalunya Ràdio.
Felicita'l de part nostra.
Doncs ho farem, perquè si ha valgut la pena, doncs s'ha de dir. Avui el Monti i la Comet, que ens han recomanat les sèries Juego de Mentiras a Filmin i Los Hardaker a Movie... Hardaker? No sé. Hardaker, no sé per què no m'entra això.
És que és molt complicat.
Hardaker a Movistar Plus i perquè fa les pel·lis Conclave, que la podeu trobar als cinemes a partir de divendres, i La guitarra flamenca de Yeray Cortés, dirigida per Anton Álvarez, Zetangana. Monti, Comet, moltes gràcies, bona tarda.
Adéu, a tu.
Falten 14 minuts per les 7, una pausa, i ja arriba la Júlia Cot amb les seves històries del Cot.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
La família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
A 11 minuts i les 7, històries del cort.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Com cada dimarts a l'última hi marxem, Júlia Cot, bona tarda.
Bona tarda.
Per quina aventura ens portaràs avui?
Doncs avui et parlaré d'un esdeveniment que, pel que m'has dit, no sabies que existia.
No.
I jo tampoc, o sigui, no sabia que l'ésser humà fos tan idiota. Tens la seva... fa com la impressió confirmar-ho, que és el ball de debutants.
Perfecte.
O Le Vol, es diu en francès. S'ha de dir en francès, exacte.
Què és el ball de debutants?
Doncs és un ball que se celebra cada any a París i que organitza una empresària molt rica francesa on un grup de noies de l'alta societat, entre 17 i 20 anys, són presentades, valgui la redundància, en societat, vale? Que és una cosa inspirada en aquesta tradició anglesa que quan les noies del segle XVIII...
Dels Bridgerton.
Ah, exacte, també dic com lo dels Bridgerton, quan eren adultes, doncs, eren presentades davant la reina, que és una pena que aquí no ho fem. M'encantaria que cada any presentéssim les pubilles al Pati dels Trongers a Salvador Illa. Bueno, això s'ha anat perdent. Bueno.
Pensava que anaves a dir la reina Letícia.
No, home, no, el Salvador Illa, que és la meva reina. Doncs, com deia, és un ball i un sopar de luxe que se celebra a un antic palau de la família de Napoleó.
Vinga.
Amb totes les noies vestides d'alta costura i allà, doncs, són presentades a altra gent rica, doncs, perquè es tinguin tots fitxats entre ells.
Jo, quan ho començaves a explicar, havia pensat en festes com particulars, però no, és un ball, i llavors quines noies hi van? Qui fa la tria d'això?
Exacte, perquè a mi no m'han trucat, no? Clar. Per exemple, no, hi van aristòcrates, hi van filles de nobles, amb de sants, o sigui, filles de bones famílies.
Nepotot.
Famílies com cal.
Nepotot.
No? Bueno, amb diners a la caixa i el vot al PDeCAT. Famílies d'ordre, vale? Passa que això feia una mica de pudor de ranci i amb els anys es van obrint també a convidar-hi a filles d'empresàries i celebrities per obtenir una mica d'atenció mediàtica. I, de fet, la primera noia famosa no aristòcrata en anar-hi va ser la neboda de George Bush a principis dels 2000, i ja després hi van anar doncs, les filles del Bruce Willis, les filles de Julio Iglesias, de Phil Collins, de Stallone, o aquest any la que ha estat més fotografiada i més comentada, que és la Apple Martin Paltrow, que és la filla de Gwyneth Paltrow i el Chris Martin, el cantant de Coldplay.
Vale?
I es veu que les americanes, que això m'agrada molt, venen encantades perquè elles això d'Europa els hi fa molta gràcia.
Home, clar, ja no tenen palaus com aquests.
Clar, i elles es pensen que aquí anem matant dracs, a cavall, clar, i venen aquí com si fos una aventura i després tornen a Nova York i diuen, són tan agraïts a Europa,
sí,
amb un boli. I
aigua
un
corrent, Exacte.
Ja en tenen prou. Bueno, total, aristòcrates i filles d'actors és una festa de pijas. I a sobre, l'organitzadora, ella diu que no,
Ah, no?
Que elles conviden a noies excel·lents i valuoses, tinguin els diners que tinguin.
Sí, home.
I, de fet, per dissimular, de tant en tant, ni colen a una, d'alguna d'origen humil. Per exemple, un any hi va anar la filla d'un taxista, però que ella tenia més coeficient intel·lectual que Albert Einstein. O un altre any hi van portar una noia que havia inventat un test per detectar casos d'èbola.
Que sembla com un bon gest, però acaba sent com el sopar dels idiotes al revés, no? Una cosa molt estranya.
Bueno, més que això, a mi el que em sembla fascinant és que si ets pobre, aquest sigui el
clar,
nivell.
Clar, exacte.
O sigui, o ets un geni o ets més llesta que Einstein. Que,
clar.
Jo aquí torno, em quedo fora un altre cop, perquè vull dir, a veure... més llesta que Einstein, vull dir, jo el paraulògic et trobo el tuti, però suposo que aquest no és el criteri. Però...
I en què consisteix aquest Le Vol? Què passa durant aquest Le Vol?
Doncs mira, en primer lloc t'hi han de convidar.
Val.
Vale? No, tu no pots comprar entrada, ni et tocarà com el del Willy Wonka, t'hi han de convidar l'anfitriona perquè ets estupenda. Un cop et diuen sí, ets estupenda, vine, tu et presentes al ball vestida de gala i un cop allà, a Palau, et van cridant. De veritat, no? S'obren les portes, madame, monsieur, la senyoreta Júlia Cot. I entres al saló de bracet del teu cavalier.
Has de portar un cavalier,
No l'has de portar. Te l'escull l'organització. Que és bàsicament... Te'l trien.
Sí,
és un noi guapot, amb diners, de bona família, i això m'encanta, ha de ser més alt.
Hòstia.
Ha de ser més alt que ell. Home, clar, on anirà una dona amb un home més baixet? Vull dir, què pensarà la gent que mana ella? No, clar, això no pot ser.
Sembla increïble.
I un altre cop,
això és real, eh? No estem parlant d'una cosa,
no estem parlant
de princeses Disney, eh?
No. Que la idea d'ajuntar-los des de l'organització, segons aquests criteris que aprovaria el mateix doctor Mengele, doncs és també per veure si sorgeix l'amor entre rics i així...
Sí, no, passa allò de les princeses Disney, correcte.
Doncs això, no? Van anunciar noms, les noies van entrant amb els cavaliers, després sopen i finalment hi ha un ball. Que el ball comença amb un vals. Però no el ballen totes, sinó que és la noia més popular, o la més esperada, o la que té més títols, la que inaugura el ball amb el seu pare. Perquè dins del classisme, doncs, també hi ha classes.
Clar. I aquí d'haver-hi, ganivetades.
Clar, després s'hi sumen les altres noies amb els seus pares, els pares s'aparten i aleshores entren els cavaliers. I qui va obrir el ball aquest any? Qui era la noia més esperada? Doncs una espanyola, que és Eugenia de Borbón Vargas, que per part de pare ajunta el bo i millor de dues grans sagues, que són la Borbón i la Franco.
Ah, sí?
Sí, tu no saps... És que no sé, no em donarà temps d'explicar la història de... Tu no,
tens
Luis Alfonso...
No. 3 minuts, sí.
Ho intentaré resumir.
3 minuts, vale? I tant.
Ves-me seguint.
Va, tira.
El pare de l'Eugenia de Borbón és Luis Alfonso de Borbón, que és qui la va acompanyar, que és el fill de Carmen Martínez Bordiu, que era la neta de Franco, vale? I fa anys que Luis Alfonso de Borbón reclama el tro de França. Per què? Perquè ell és fill de la Carmen, la neta de Franco, i d'Alfonso de Borbón i d'en Pierre, que era fill de Jaume de Borbó, tiet del rei emèrit.
Vale.
La vida d'aquest noi, Jaime de Borbón, segon fill d'Alfons XIII, però el primogènit, un altre Alfonso, no podia regnar perquè tenia hemofília. Sabem que els Borbons, doncs, els hi va picar un mosquit o alguna cosa, segurament un mosquit que s'entenia amb el seu germà. Passa que aleshores...
Regnar, no?
Alfons XIII té un fill gran, l'Alfonso, que no pot regnar, però el segon, en Jaime, tampoc, perquè és sordmut. I aleshores l'hereu és el tercer fill, el Juan, que és el pare del rei emèrit.
Vull dir
que regnen per descarte. Vull dir, després
de sèrie,
ja venies
tu.
Però amb els àngels descendents del Jaime, l'Alfonso de Borbón i d'en Pierre, aquest que és el que es va casar amb la Franco, reclamava, diu, ja que sóc jo descendent, si no pot ser Espanya, dona'm França unes entrades d'Euro Disney i dona'm algo. I aleshores, aquest deliri és el que li passa en el seu fill, que és el Luis Alfonso, el pare de la noia debutant, que va pels llocs dient que ell seria Lluís XX de França i es fa tractar d'altesa, però la família reial espanyola, vull dir, no li agafen el telèfon ni res.
Boníssim,
i una última dada molt curiosa. Saps com va morir el d'en Pierre, el marit de la Martínez Bordiu?
No.
Doncs d'un accident d'esquí.
Ah, vale.
Baixava una pista a tota velocitat i un cable que estava col·locat més a baix del que li tocava, li va tallar el cap.
Home, va. Però sí, els cables no estan allà perquè sí, diguéssim.
No se sap, hi ha teories conspiranoiques, però em sembla que té força conya que reclamis el tro de França i moris decapitat.
Pues sí, no.
Vull dir que realment el destí és ineludible. Jo no sé si l'Eugènia va explicar aquesta anècdota al ball de debutants. En qualsevol cas, per més informació, us encomano a la Bíblia, en aquest cas la revista Hola, una portada preciosa.
Clar,
vull dir, surt allà amb el seu pare, tot
qui
orgullós.
Qui va ser el cavalier d'aquesta noia?
El cavalier d'aquesta noia va ser l'arxiduc d'Àustria, Carles Constantí de Habsburgo-Lorena, descendent de Sí, emperadriu.
És que és com obrir una cortineta i mirar a 300 anys o 400 anys endarrere, és boníssim.
A un món que m'és totalment aliè i fascinat. Vull dir, totalment, com us dic, classista, masclista, i jo ho sento, però a tota aquesta gent els hi desitjo el pitjor, que en el seu cas és arribar a la festa i descobrir que porten exactament el mateix vestit que un altre debutant.
Doncs esperem que els hi passi a totes les assistents a aquest Leval. Júlia Cot, moltíssimes gràcies per descobrir-nos aquest món d'horrors que es dona una vegada a l'any en algun punt de París.
Exacte, i llarga vida.
I fins la setmana que ve. La tarda de Catalunya Ràdio acaba aquí, us deixem amb una mica de publicitat i després el Tot Costa. Demà tornem, com sempre, a la tarda de Catalunya Ràdio a partir de les 4. Adeu, adeu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè...
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, amor etern als preus bons.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damari Gelabert, Su...
i tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Avui, des de Brussel·les, entrevista el líder de l'oposició, Carles Puigdemont. Ariadna Oltra conversarà en directe amb el president del principal partit de l'oposició sobre les negociacions amb el PSOE, el paper de Junts al Parlament o l'aplicació de l'amnistia. Ariadna Oltra entrevista Carles Puigdemont aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Gràcies per respirar esperança. Per donar aire a la investigació. Per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La marató de 3CAT. Milions de gràcies.
La fan vestir rara, la seva mare bada. Té diferent la mirada, és perquè està
boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preus bons.
Caprabo, amor etern als preus bons.